Converses, COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Joan Maria, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ens acompanya també el Manel Manxó. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I felicitats.
Gràcies.
Saps per què, no?
Jo diria que sí.
No, la gent que no conegui, doncs ara ho anunciarem. El Manel Manxó ha estat nomenat aquesta setmana director d'Economia Digital. Fins ara, fins fa pocs dies, doncs venia aquí com a redactor en cap de política d'aquest portal. Des d'avui, doncs, és ja el director d'Economia Digital. Doncs, redoblada, enhorabona i molts èxits, Manel.
A veure com ho celebrarem.
Ho estem celebrant avui amb aquest programa, amb un convidat de luxe que ara el presentarem, però abans deixa'm acabar de presentar els altres analistes de la taula, el Joan Carles Valero. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
Ell és director de Relacions Institucionals de BC Catalunya, de Vocento. Bona tarda, doncs. I el Leandro Lamor, que és director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, bona Leandro, benvingut també. Ho dèiem avui, un convidat de luxe, al Conversa, el senyor Josep Lluís Bonet. Senyor Bonet, bona tarda.
Bona tarda.
I ara anomeno tot el que fa el senyor Bonet, que déu-n'hi-do quina feinada deu tenir el senyor Bonet. És president del grup Freixenet, president de la Fira de Barcelona, president de les Cambres de Comerç d'Espanya i també president del Foro de Marques Renombrades.
Sí, senyor. Escolti,
i quan li queda temps per la família, senyor Bonet?
Doncs no sé, qualsevol dia d'aquests se'n faran fora.
Vol dir?
Perquè quasi no els veig, però... Però no, no.
Una gent de superapretar, m'imagino, no?
Tinc bona família.
Té bona família, comprensible.
Si ja no ho han fet fins ara, ja no ho faran.
Amb tots els càrrecs, no? Segurament. Vostè també, amb tots els càrrecs que acabo de nombrar ara mateix, deu ser una personalitat que deu tenir molt ben presa la temperatura a l'economia catalana i espanyola en general, i m'imagino que
doncs tinc aquesta,
és una temperatura bona, no?
Tinc aquesta sort.
No hi ha febrada, i si hi ha febrada és en clau positiva, no?
Efectivament.
Expliqui'ns.
Freixenet ja veig com van les coses, però on tinc uns observatoris extraordinaris, que evidentment sense cobrar un duro, perquè aquests no paguen res, però que són uns observatoris fenomenals, és a la Fira i a la Cambra.
Bueno, i aquests indicadors i aquests observadors que té Botí, importants, Fira i la Cambra, què li diuen? Que la cosa rutlla...
Doncs
des
del 2014 jo ja vaig dir públicament que ja havia arribat la recuperació, que ja estava en la recuperació, perquè ho veia clarament a la Fira de Barcelona, on tots els salons espanyols repuntaven, no? I si tots els salons de sectors econòmics espanyols repuntaven, vol dir que l'economia espanyola estava ja iniciant la recuperació. Però és que a més, com llegim els mitjans de comunicació, el 2015 això s'enfortés perquè hi ha el que diuen un viento de cola. Vol dir, doncs això, baixada del preu del petroli, l'avantatge sobretot de la relació euro-dòlar, que ara és adequada i en canvi durant la crisi ha sigut inadequada, el tema del plan Draghi i el tema del plan Juncker, sobretot el plan Draghi, tot això doncs és viento de cola, no? I en conseqüència jo crec que la recuperació doncs ve forta.
Ve forta la recuperació, però ho nota tothom per un igual? Vull dir, hi ha gent que ho nota més, hi ha gent que ho nota menys. La gent que no ho està passant tan bé començarà a notar que aquesta cosa
rulla. Lamentablement l'economia va per fases, eh? I jo sempre dic, els empresaris ho han passat molt malament durant la crisi, eh? Molts no, ni han desaparegut, no? Però els que queden ho han passat molt malament. Ara respiren, tots ells respiren. En conseqüència, ja estan doncs en una millor situació. Però fins que això no arriba a més contractació, que ja ha començat la nova, ja veiem com l'atur va baixant, no? Doncs passa temps, no? I evidentment el que hem de procurar és arremangar-se per aconseguir que quan abans la gent que ho passa malament doncs torni a una situació més normal, no?
El que passa és que la caiguda ha sigut tan forta i tan potent que hi ha gent que està a baix ensorrada.
Duríssima.
I perquè ho comenci a notar és que és molt difícil,
eh? Hi ha situacions realment molt lamentables i és una obligació de tots lluitar perquè això doncs millori per aquesta gent, no? Sobretot. però bueno, ja dic que va per fases i conseqüència primer surten uns i després sortiran uns altres.
Qüestió de paciència, sí. Doncs, no?
No, i de treballar.
I de treballar, treballar
molt, no? I no pertorbar les coses.
Molt bé, aviam, hi ha paraules demanades ja el Joan Carles, però abans el Joan Maria Claveguera havia aixecat la mà abans, Joan Carles, si et sembla, anem per torns, Joan Maria Claveguera i després Joan Carles Valero.
Vinga. El senyor Bonet ha parlat de la gent que s'ho passa malament, que n'hi ha molts, i hi ha gent que pretén ser la bandera d'aquesta gent que s'ho passa malament. I ja sé que avui estem amb jornada de reflexió, no li demanaré al senyor Bonet que em digui ni qui votarà ni que demani el vot per ningú.
Tampoc li dirà, sí, parlem, no, això, tampoc
però,
li dirà.
No, però sí que parlem de la senyora Colau, que pretén, com deia, ser una mica la bandera de, almenys d'una part d'aquesta gent que s'ho passa malament, no? Els afectats per les hipoteques i tal. Perquè, esclar, ella és una de les candidates a l'Ajuntament de Barcelona, amb aquestes eleccions de demà, que totes les enquestes li diuen que traurà no solament un bon resultat, sinó que algunes diuen que pot ser la llista més votada. Suposo que a Fira de Barcelona deuen tenir opinió i deuen tenir fins i tot un candidat, perquè, clar, ella se l'ha carregat, la Fira de Barcelona. Ha dit que el Mobile World Congress és un esdeveniment molt important.
Se la vol carregar.
És un sí.
No se l'ha carregat encara.
Ha dit que ho estudiarà. Aquest és el matís que ha fet a posteriori.
No espanti el senyor Bonet, no se l'ha carregat encara.
No el pretenc espantar, perquè coneix també com jo les declaracions de la senyora de Colau, però sí que s'ha mostrat, doncs, molt crítica amb alguns esdeveniments que diu que només beneficien allò que se n'anomenen les elites. Els preocupa això a vostè, senyor Bonet?
Home, no, perquè no creiem que això pugui ser. És a dir, em sembla que és una opinió, totes les opinions són legítimes i que estudi el que vulgui qualsevol, no? Però la fira és molt important per Barcelona, per Catalunya i per Espanya, i per tant s'ha de defensar. En aquest sentit, la fira doncs es defensarà, evidentment s'adaptarà a qualsevol cosa, perquè quan una empresa, i la fira està portada com una empresa, doncs té l'obligació d'adaptar-se a qualsevol context, no? Però és evident que la fira en aquest moment va molt bé, en benefici del país, i en conseqüència s'ha de mantenir aquesta línia, no? Totes les opcions són legítimes, també la senyora Colau i els que estiguin dintre del ordre normal, no? Però és evident que la fira s'ha de defensar, com s'han de defensar les empreses, perquè les empreses són fonamentals perquè la gent que ho passa malament acabi passant-ho bé, i això doncs és el que és, no?
I el que passa és que potser cal demanar als polítics que si una cosa funciona bé, millor que no la toquin, no, senyor Bonet? En tot cas, que la senyora Colau tingués alguna cosa a dir,
se'ls ha de demanar que ho defensin, defensin, com tenen de defensar les empreses. Perquè, a veure si ens entenem, el model que tenim és una economia social de mercat. Tots els països que juguen la Champions al món tenen una economia social de mercat. I, per tant, mentre no hi hagi una alternativa seriosa, això és el que s'ha de defensar. I què és la peça clau d'aquest sistema? Les empreses, en conseqüència, s'han de defensar, perquè al final el benestar de la gent depèn de les empreses, no?
Valero, ara sí.
Sí, jo voldria parlar de fira, perquè ha estat un èxit el Saló de l'Automòbil. Ara també està sent un èxit la nova Construmat. I jo li volia preguntar pel sector de l'alimentació, que és com va entrar a Fira de Barcelona, vostè, presidint l'alimentària, no?
I encara hi soc.
Exacte, sí. I encara hi és. I és que el sector de l'alimentació s'ha convertit en locomotora de l'economia espanyola, doncs es porta molt més. Crec recordar que l'any passat va augmentar un 6% les exportacions. Per tant, és això, que no només la balança doncs, és positiva, no? La balança exterior, sinó que a més en producció i en ocupació també és molt important en aquest sector. I el vi, que ja estic arribant als seus dominis.
A la pregunta.
Abrevie, que diria.
Jo no m'hi fico amb vostè, senyor director.
Pot seguir.
No, és un dels motors, no?, d'aquesta locomotora, no? Llavors, la qüestió és que, la denominació de vi de Catalunya funciona molt bé. Per quan un vi d'Espanya que sigui potent al món?
Bueno, el primer, el sector agroalimentari és la primera indústria del país, la primera, i per tant la gent a vegades això no ho sap, però és així. Però a més de ser la primera, és que és guanyador al món, som competitius i tenim unes possibilitats immenses a favor del país i de la gent. En conseqüència, doncs, és un sector que s'ha de defensar al màxim, i dintre d'ell, doncs, el vi, evidentment, és un sector emblemàtic. Dic el mateix, és un sector molt important, és guanyador al món, però al tanto, sempre que la posició del vi espanyol al món es faci com un de qualitat, d'un alt nivell, embotellat i amb marca. El que fem malament a Espanya en aquest moment és que estem a molts granels, molts vi a doll, i això s'ha d'acabar. Sí, hem de fer un esforç, i és responsabilitat dels empresaris, això. És fer un esforç per assolir que tot el vi espanyol a guanyar el món, però embotellat i amb marca.
Manel, sí, no,
de fet estem parlant bàsicament d'economia en diferents sectors, no? Però jo li volia preguntar si el que deia abans de que entrem en un procés de si entrem realment en un cicle econòmic que pot ser durader, que pot tenir uns anys per endavant, i si no podem cometre els mateixos errors que es van cometre ara, que es defensa tant, doncs el Partit Popular ho fa, a aquell període del 96 a l'any 2000, on Espanya va fer un salt i va entrar a formar part de la Unió Monetària, cosa que ha tingut avantatges però també ha tingut complicacions, com hem vist. Si podem entrar en si podem caure en aquells defectes, que és dir, aprofitar, doncs, que va haver una creació de llocs de treball molt important, però no es va canviar massa el model productiu, no es van fer les reformes que potser s'haguessin fet. És fàcil sempre parlar de quan ha passat un període com aquell, perquè t'has de trobar en aquell moment i veure què fas, però ara igual estem caient en el mateix, estem creant llocs de treball, diguéssim, amb salaris baixos, amb un model productiu que està basat en, una altra vegada, en el sector del turisme, que és molt important. És veritat que tenim un sector exportador que va creixent i que abans no teníem, però hem d'acabar de fer un salt que no, jo no acabo de veure.
Bueno, jo aquí diré un parell de coses. Primer, jo sóc un optimista visceral, per tant, no puc ser d'una altra manera, no? Segon, jo crec que no serà el mateix, això. I ara explicaré una història. El 1999, doncs, ens reuníem 4 o 5 empresaris a un bar de la Diagonal, a Barcelona, fent-se una pregunta, no? Eren com conspiradors a les 8 del matí. I dèiem, bueno, escolta, nosaltres estem equivocats, perquè aquí el que es porta és el ladrillo especulativo i el pelotazo. I nosaltres, en canvi, doncs vinga a treballar a base de projecció internacional, creació de marca, molt d'esforç. Estem equivocats i vam arribar a la conclusió de que no, que el bo i el convenient pel país era el nostre. I llavors aquest model és el que va defensar el Foro de Marques Renombrades Espanyoles, que jo tinc l'honor de presidir, i que és un exemple de cooperació pública o privada, perquè allà, per un costat, estem empresaris amb marques renombrades al món, i segon, estan les administracions competents, que anem de la mà, que és com s'ha d'anar, perquè aquest és un país massa petit perquè la gent vagi dividida, s'ha d'anar conjuntament, no? Llavors, aquest model que nosaltres defensàvem, vam dir, com podem demostrar a la societat que això és el bo? Bueno, ajuntem-se, i vam fer l'associació corresponent, no? I recolzada per les administracions, eh? I llavors, quan aquest país, al moment de l'entrada de la crisi, es va veure que allò de la burbuja immobiliària i tot això, doncs que no, doncs es va quedar com orfe, no? I resulta que no, que hi havia el model que nosaltres defensàvem, no? I aquest és el model que en aquest moment s'ha d'anar. Jo crec que a mi m'han ofert la possibilitat i l'oportunitat de presidir la Cambra de Comerç d'Espanya per això, perquè aquest és el model. I, en conseqüència, si això li donem aire, ajudem al màxim, pensi que la major part del país ha de fer aquest recorregut de sortir a l'exterior.
No s'ha fet encara, no?
No.
El gruix no l'ha fet.
Espanya, en aquest moment, i això ha sigut molt important durant la crisi, té 2.500 multinacionals. D'aquestes 2.500, hi ha 500 que tenen posició de privilegi al món. Algunes són líders. Per exemple, modestament, Freixenet és líder del seu sector. El món és una pyme, però és la primera del món del seu sector. Això et col·loca al mapa, no? És molt important. Segona, hi ha 5 o 10.000 empreses que ja han iniciat el recorregut. No han arribat encara a tenir aquesta posició de privilegi, però ja estan, no? Ja, la seva exportació és del 50% una, l'altra 25%. Bueno, ja van pel camí, no? I el més important de tot, és, jo això ho veig a la Fira de Barcelona, és que les pimes, que fa 10 anys et deien que ells d'aquí no els movia ningú perquè aquí estaven bé, còmodos, i guanyaven diners, i ara et diuen, no, jo ja sé que o surto o estic mort. Per tant, tenim una oportunitat, el país té una oportunitat, que és que la major part d'empreses del país que són pimes saben que han de sortir, i no saben ben bé com, moltes d'elles. Llavors, el que tenim un avantatge és que les grans empreses que ja han sortit tenen voluntat tractora, estan disposades a tirar del carro. En conseqüència, és importantíssim això. I això és el que hem de fer, ajudar les pimes a sortir amb les majors garanties possibles.
Sí, el canvi de mentalitat s'ha donat, però ara fa falta també que aquestes pimes cobrin més dimensió, que això és una altra de les mancances.
Està lligat, perquè Freixenet no seria el líder del seu sector si no hagués fet la internacionalització. Si tu t'internacionalitzes, és perquè ets competitiu, i moltes d'aquestes pimes són competitives. Llavors, si t'internacionalitzes perquè ets competitiu, guanyes dimensió. Bueno, doncs és el que hi ha. Per tant, no, jo no tinc dubte, el camí va per aquí.
Però això és un fall una mica gros, no? Que les pimes no sàpiguen com sortir a vendre a l'exterior. Vull dir, això és un...
Bueno, és que en moments de bonança
com els que hem passat...
Jo que he viscut la internacionalització de Freixenet, puc dir que és molt difícil. O sigui, no és fàcil. El que passa és que si tu tens la voluntat de fer-ho i vas pel món amb una mica de cura, doncs es pot fer. I, en conseqüència, és el que s'ha de fer. I ajuda aquests que tenen incerteses, ajudar a que sigui més fàcil la seva sortida.
Per tant, les agrupacions
si t'atances el micròfon, Joan Maria, tot anirà millor.
Les organitzacions empresarials,
les cambres,
que apleguen, no, les cambres també, però les organitzacions que apleguen aquestes empreses de petites i mitjà tamany tenen bona part de culpa de no saber estirar d'aquesta internacionalització, d'obrir mercats.
Explicar com han de fer, motivar-les...
Sola pot tenir problemes per obrir-se a l'exterior, però quan és el conjunt...
No. Jo he dit abans, fa 10 anys, les pimes aquestes et deien que ells d'aquí no sortien ni bojos. T'ho deien.
Que no tenien ganes, que estaven bé com estaven. I ja està, no?
Que estaven bé, clar, còmodes, i que per què es tenien de molestar i córrer riscos.
Quan va arribar la crisi volien sortir.
No, quan va arribar la crisi, salves el que pueda. Però llavors, en aquest moment, l'oportunitat és que ells ja saben que han de sortir i que hi ha una actitud de les associacions aquestes, la Càmera, per exemple, la COE, per un altre costat, la CEC, les grans empreses del país, disposades a anar junts a ajudar la gent a sortir. I això s'ha d'aprofitar al màxim, i les administracions també. Quan dic això, dic les ambaixades, els agregats comercials, perquè és que és molt difícil sortir. I han de sortir el més de pressa possible.
I saber on surts, que no tots els mercats són fàcils, no? M'imagino.
No, no.
És el mateix no, Àsia que... Per exemple, les ambaixades i el COP, que en el seu moment la Generalitat ho està aprofitant, això, en el cas català.
Tots hem d'anar junts. no es podem dividir perquè hem arribat tard a la globalització. El que estic dient jo no és més que adaptar-se al context que tenim al món, que és la globalització. Si tu vols arribar a la globalització el més de pressa possible, o vas junt o perds pistonada. Nosaltres hem arribat tard a Espanya per una sèrie de vicissituds. En el temps del Franco hi va haver l'autarquia, tots tancats aquí dintre i ningú es podia moure, no?
Bueno, doncs... No et deixava moure.
No, bueno, era una mala orientació estratègica, potser forçada per circumstàncies, però en tot cas és el que hi havia. En aquest moment no, es va començar a obrir ja en temps del Franco, els Ullastres i tots aquells ministres, i llavors... El gran salt ha sigut la transició, la incorporació a Europa, la incorporació a l'euro, i ara juguem la Champions. Per tant, ara és el moment d'aprofitar-ho. Per què? Perquè les empreses estan en condicions de fer-ho, ho volen fer, i totes aquestes entitats que ell deia, doncs realment jo crec que estan en aquest moment en actitud d'anar juntes a ajudar la gent a que surti.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, avui amb el Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Leandro Lamor, Joan Carles Valero, el convidat d'avui, el senyor Josep Lluís Bonet, president del grup Freixenet, de la Fira de Barcelona, de les Cambres de Comerç d'Espanya, alguna cosa més que no ho direm tots, si no acabaríem el programa molt ràpid. I, bueno, i ara vol preguntar al Leandro, que era el que li quedava per sí. Tancar aquesta primera ronda de preguntes del senyor Bonet. Leandro, endavant, i després en Clave, en Claveguera i en Valera. Vinga.
Vostè recorreix el món amb la seva empresa, amb Freixenet, amb el Foro de Marques Renombrades, les Cambres de Comerç, amb Fira de Barcelona, i imagino que vostè se'n recorda quan l'any 2012 la marca Espanya estava molt en entredit, perquè hi havia una prima de risc molt elevada i els mercats estaven apostant en contra d'Espanya. Vist el que ha passat, vist que les xifres macro comencen a recuperar-se i d'una velocitat que déu-n'hi-do, vostè, la pregunta és si vostè s'esperava que la recuperació fos tan, bueno, ràpida o tan vigorosa, no? Com s'està produint, perquè fa dos anys el panorama era completament contrari, no?
Mira, jo ja he dit que tinc l'avantatge d'estar a un observatori sensacional que és la Fira de Barcelona. Veus tota l'economia i llavors puc dir que el 2013 jo vaig ser conscient de que se superava la recessió, i el 2014 vaig ser conscient de que la recuperació ja estava aquí, i ara mateix que això s'està enfortint. És evident que hi ha unes condicions d'èxit, no, això no és gratis. Quines són? Pues, el que ja he dit, primer, estabilitat política i social. Sense això es pot espatllar la cosa, però si hi ha estabilitat política i social, doncs això anirà amunt. Segona, cooperació pública-privada. Hem d'anar junts, hem arribat massa tard i hem d'anar junts per anar més de pressa, no? I tercer, doncs jo crec que aquí hi ha una operació gegantina de comunicació social, i amb això els mitjans sou la peça clau, doncs de que la societat prengui consciència de quin és el camí, i el camí és això, defensar el sistema, defensar l'empresa com a peça clau del sistema, defensar la integració a la Unió Europea, defensar la integració als organismes internacionals, perquè és la manera com podem jugar a la Champions, a l'estat del benestar, tot això, el que tenim.
En aquest sentit, la incertesa política és en aquest moment l'element que més preocupa de cara a l'economia?
Per mi el que més preocupa és que les peces claus que jo he dit, que són les empreses, sàpiguen quin és el seu paper i quina és la seva responsabilitat. I en aquest moment hi ha una oportunitat en aquest sentit. La segona cosa és que les institucions que han d'acompanyar siguin conscients del seu paper i la seva responsabilitat, que és ajudar aquestes empreses a que tirin endavant. I evidentment el marc polític és molt important, perquè al fons és el marc últim en què estem situats. Quin és aquest marc? Doncs mira, una democràcia homologada, en aquest moment, que té problemes i defectes, d'acord, sí, que s'han d'arreglar també, però al tant tu, això és una democràcia homologada, eh? Segon, una economia social de mercat. És el que hi ha al món més avançat i que no té alternativa. Per tant, és el que s'ha de defensar. Tercer, estat del benestar. Quart, integració a la Unió Europea. Bueno, és el que hi ha. Si nosaltres tenim això clar, la societat ho té clar, anirem bé.
Joan Maria.
Això d'anar bé, vostè, senyor Bonet, fa uns minuts ha dit...
Ell insisteix molt en que la cosa rutlla, sí,
no,
i Bonet... vostè està empallat en que la cosa
no funciona bé. Estem per això. És una interpretació molt errònia per part seva, si vostè interpreta que jo vull intentar evidenciar que la cosa no rutlla, perquè és el contrari.
Aquí ell intenta llançar-me. Ell diu que és un optimista
de per si. Aquí la cosa rutlla. Ja ho he dit abans, tots hem d'anar junts.
Però...
tots i junts, jo ja interpreto claríssimament el que vol dir el senyor Bonet, que públicament ja ha dit moltes vegades que la independència
de
Catalunya seria un desastre per a Espanya i per Catalunya. No descobriré res dient-ho, perquè ho he dit repetidament. Però, clar, jo... No, digui.
No.
Semblava que volia dir
alguna cosa. No, és veritat que jo penso això, i per tant ho dic, perquè jo crec que és respectable el que qualsevol pot dir, de la manera que jo respecto els que diuen el contrari o una altra cosa, no? És a dir, la cosa és així, una democràcia és això, respecte, no?
I tant, no? I si més a més ho diuen a vostè, escolti'm, segur que arriba, perquè una persona amb la seva trajectòria, doncs és una persona que es fa escoltar. Però jo no em volia quedar amb això, senyor Bonet. Vostè com... jo volia que em parlés de... És a dir, Barcelona funciona, Fira de Barcelona funciona, quan antigament havia funcionat Fira de Madrid. Barcelona com a ciutat va com una moto, en detriment en aquests moments de Madrid. És a dir, què s'ha fet bé aquí, malament, a la capital de l'Estat? Perquè en aquests moments, amb aquesta dualitat que sempre ha existit i sempre existirà entre Madrid i Barcelona, a nivell econòmic, Fira de Barcelona funcioni també com una moto, i FEMA de Madrid no funcioni en aquests moments i com a ciutat i amb recepció de turistes, doncs aquí estiguem doncs molt per sobre que Madrid en aquests moments. Segur que hi ha una clau de l'èxit.
És veritat que la crisi ha fet molt de mal al món firal espanyol i que l'únic que ha aguantat el tipus ha sigut la Fira de Barcelona, no? Però també es pot explicar això, no? En la Fira de Barcelona, doncs, hi ha un model de governança en què els empresaris som els responsables principals. Les institucions el que fan és acompanyar i tutelar. I els que prenen les decisions, doncs, som els empresaris. Per cert, a la Fira de Barcelona hi ha 2.000 empresaris que van sense cobrar un duro i que van en sentit del país, i això no ho sap ningú, però és així, no? Llavors, què ha passat a la Fira de Barcelona? Doncs que s'ha enfocat clarament a la internacionalització, s'ha renovat completament l'equip executiu, dotant-lo d'un esperit empresarial fortíssim, allò funciona com una empresa, i, a més, s'ha tingut l'ambició d'anar a lluitar per assolir grans esdeveniments mundials, com per exemple el tema dels mòbils, no? I, bueno, doncs, tot això ha fet que la Fira de Barcelona hagi aguantat una situació que en altres llocs, doncs, lamentablement no han pogut aguantar perquè no han fet aquest enfocament. I ara que hi ha recuperació, doncs ara es tornarà a recuperar també el món firal espanyol. Evidentment, Fira de Barcelona el 2014, que té aquest enfocament a la internacionalització per un costat, i d'altra banda resulta que tots els salons espanyols han començat a repuntar, rècord històric. Bueno, doncs, estupendo. Que la Fira llavors té una part important de la bona marxa de la ciutat de Barcelona i en conjunt de tot el territori, doncs sí. Sí, és molt important, perquè si aquí, per exemple, el Mobile tenen 93.000 executius de primera, de tot el món. Barcelona és una ciutat amb un atractiu extraordinari. Bueno, aquests són prescriptors, per tant, ajuden a que les coses vagin per bon camí. I tinc de dir una altra cosa. Una cosa ha sigut importantíssima a Barcelona, és que tothom ha anat junt. És a dir, que l'Ajuntament, la Generalitat, el Govern d'Espanya, la Cambra, tothom junts, el gremi d'hotelers, tothom junt, i quan tothom va junt es guanya, i si no, no.
Bueno, sí, serà més difícil, vale, això amb les institucions que se'ns dibuixen.
Hi haurà més pluralitat, no? Hi haurà més pluralitat.
Més dificultats, més pluralitat i més dificultats.
No està lligat,
i li deixo, sisplau, al senyor director.
Gràcies, sí.
Però, més qualitat que deia el Manuel, però amb més dificultats per poder arribar a acord, senyor Bonito, que
jo no? Et volia complementar això, doncs perquè hi ha qui està dient, dintre dels responsables polítics, que la fragmentació el que farà, el que provocarà, és un acord de forma obligada, pràcticament, no? Si recordem la transició, és a dir, que en comptes de ser una cosa negativa, obligarà els pactes. No ho sé, perquè he vist l'experiència que hem tingut a Andalusia, que de moment està en stand-by, però això és un dels arguments que corre. I estaria d'acord que aquesta fragmentació obligarà els pactes?
Jo de política no hi entenc. El que passa és que sí crec que quan un va com va, que va bé, doncs home, jo crec que ningú té ganes d'espatllar-ho, això, no? I si llavors, sigui qui sigui, perquè això ja ho veurem, no? Doncs es tingui davant el tema, tindrà de decidir si ho recolza o espatlla, i jo crec que ho recolzaran.
Vale, ara sí.
Sí, no, abans jo recupero una mica el discurs de la globalització, perquè, clar, Espanya va ser un país senyera en la globalització. 1492, per exemple, va ser una data molt important, no? Què ens ha passat per tancar-nos tant abans? Ha comentat el franquisme, això va ser un aturador, no? Però després sembla que hi ha uns lastres enquistats, no? Potser en les estructures d'estat, en totes, també les autonòmiques, que, no sé, és un lastre, no?, per sortir. Cal la reforma de les administracions, cal alleugerir una mica aquestes estructures perquè la potència creadora i empresarial d'Espanya pugui sortir amb més força?
Mira, jo li diré dues coses ara. Una, el salt que ha donat Espanya, Catalunya davant, els últims 50 anys, és una cosa tan extraordinària, tan extraordinària, d'acord que ara hi ha gent que ho passa molt malament aquí, a Catalunya, no?, i a Espanya, però el conjunt ha fet un salt endavant monumental, eh? I llavors li diré una altra cosa. I per què estic jo a la cambra? Bueno, no ho sé ben bé, però per què jo he decidit dir que sí a estar a la cambra, no? Miri, les cambres a Espanya neixen al moment del regeneracionisme finisecular del segle XIX i començaments del XX. I què és el que volien aquests regeneracionistes? Home, tenia algun objectiu polític, no? Que si el caciquisme, que si l'oligarquia, que si no sé què. Però el que volien de bo, és el progrés, la modernització i l'apertura del país. I les cambres sempre han estat en aquesta línia. I avui a Espanya es necessita un nou regeneracionisme, que alguns diuen, oh, són els partits no sé què, la corrupció, d'acord, sí, això també, no? Però sobretot és el salt endavant de progrés, modernització i apertura. I això són les cambres. I si podem fer alguna cosa en aquest sentit, doncs és el que hem de fer.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, Joan Carles Valero, Joan Maria Claveguera, Manel Manchón i el convidat d'avui, el senyor Julio Lluís Bonet, president del grup Freixenet de la Fira de Barcelona i de les Cambres de Comerç d'Espanya. Té la paraula ara mateix el Leandro. Endavant, Leandro.
Sí, la Fira de Barcelona
s'ha
internacionalitzat i ja fa de consultora, no?, a molts països. Van començar per Amèrica Llatina, ara també a Doha. M'agradaria saber quins són els països que tenen potencial recorregut per anar a organitzar fires des de Barcelona. On hi ha el creixement dels propers anys?
A veure, dues coses. Primera, països tots. S'ha d'anar per totes. perquè la globalització fa que tots els països estiguin dintre d'una manera o d'una altra, no? Uns més, uns menys, però tots, no? Ningú es pot posar aquí barreres, no? Segon, en el que refereix a la qüestió que havia quedat per aquí penjada, la marca Espanya. La marca Espanya perfectament compatible amb la marca Catalunya, amb la marca Barcelona, que és potentíssima, és el més important que hi ha al país en aquest moment, doncs tot això és compatible, no? Però és que, a més, la marca Espanya es llegia, sobretot fa un parell d'anys, oh, això està per terra, no sé què... Escolti, perdoni, quan estava per terra, era als anys 60, per exemple, que anaves pel món i et deien, escolta, venent vi, per exemple, i això és una anècdota que jo he viscut, eh? On te posa França l'etiqueta? Allò sí que estava malament, la marca Espanya. Ara no, ara vas pel món i guanyes. Llavors, des de la perspectiva d'una imatge col·lectiva que té el del Tabajos, doncs sí, però l'important és que les empreses espanyoles que fan productes són ben acceptades al món i tenim possibilitats de guanyar.
Sí, jo li volia preguntar, mira, no, deixo...
Manel i Clara, digue-la.
No, que vostè ha dit abans que hi ha una part de responsabilitat dels empresaris, per exemple, en el sector del vi, que el venen a granel encara i no li posen marques ni l'acaben embotellant, diguéssim, per exportar, no? A mi m'agrada vostè perquè ho ha dit abans, que diu el que pensa i és un actor, diguéssim, principal tant a Espanya com a Catalunya, en el debat, el que sigui, vostè no té cap por, no? Jo li demanaria que, precisament, quina responsabilitat han de tenir els empresaris des del propi sector empresarial. Per exemple, en aquest cas és bastant incomprensible això que diu vostè, que encara passi, que és veritat que ho venen molt, molt a granell, no? Com podrien guanyar més diners i tenir més qualitat en l'estranger, com tant en el sector empresarial com en el sector social, polític, econòmic, barra social, polític, perquè els empresaris siguin una veu més autoritzada, que perdin la por a parlar de qualsevol cosa i que siguin més influents. Perquè en una societat oberta, doncs mira, pots parlar qualsevol i que hi hagi un debat molt més ric del que hi ha ara,
I que no passi res.
No, és que no ha de passar res, al revés.
Jo estic d'acord amb el que vostè diu. Dos coses. Una, jo crec que s'ha de respectar el que tothom vulgui fer. Si un vol parlar, parla, i si un vol callar, calla. Exacte. I no passa res.
Exacte.
I s'ha de respectar. I per tant, res a dir amb això. Ara, que la societat ha d'entendre que el sistema és el seu benestar i que la peça clau del sistema són les empreses i aquestes empreses han de tenir un paper crucial i que no han d'abusar, que s'ha de mantenir l'estat del benestar, etc. Doncs això és fonamental i això és comunicació fonamentalment. A Espanya i a Catalunya no s'ha fet bé, al meu modo d'entendre, la comunicació.
Per part del propi món empresarial, pensa?
Per part del propi món empresarial i per part dels mitjans de comunicació i per part del món polític i de tothom. És la meva opinió. Pot haver altra, tant o més respectable que la meva.
Molt bé, Joan Maria Claveguera, sí, i després el Valer o el Leandro. Penso.
Estem parlant molt d'empreses, de fira, però del sector que més genuïnament representa aquest senyor no en parlem, no? Que a més és un dels sectors més vinculats a Catalunya, no? El cava català. Mm. I Freixenet, que és la seva empresa, a part de cava, doncs també està relacionat amb moltes marques de vi.
Sí, senyor.
Digui'ns quin és el moment que viu el sector, no? Perquè hi havia hagut un moment en el que deia que segurament que vinculat amb el procés, doncs hi havia una espècie de boicot a Espanya cap als productes catalans, mire, i que s'havia d'externalitzar el consum. Digui'ns quina és la situació.
És un moment de cruïlla i de paradoxa. Doncs de paradoxa. Anem molt bé fora i amb decliu dintre. Em refereixo al sector del vi en general.
Dintre és Espanya i fora
dintre
és...
Dintre d'Espanya. En canvi, fora... A guanyar. Llavors, per què? Home, perquè els empresaris del vi no ho fem bé. Som pecadors. En conseqüència, som responsables de que això no vagi bé. Perquè el vi és un producte excel·lent. Tenim el vi més, de més bona relació qualitat-preu del món i, en conseqüència, hem de ser guanyadors. Guanyem fora i dintre no. Perquè no ho fem bé.
I... M'està dient que tenim vins més bons que els de França?
Estic dient que molts dels vins espanyols són més bons que vins francesos. De tal manera que pot haver vins francesos que siguin més bons que alguns vins nostres.
Però en el seu conjunt...
El que sí estic dient és que el vi espanyol, després de feta la revolució tècnica que s'ha fet al sector, és guanyador al món. I que, dic més, que és un pecat mortal que la meitat de l'exportació de vi espanyola sigui encara d'oll. És un pecat mortal. I que això s'ha de canviar els propers 10 anys, això s'ha d'erradicar. I tothom ha de vendre al món embotellat i en marca. Això requereix un esforç empresarial importantíssim. És el que dèiem abans, és la sortida a l'exterior de totes les pimes, de tothom. Per què? Perquè és el que requereix a l'actual context, que és la legislació, i on s'ha d'adaptar. Pensi només que estan entrant centenars de milions de persones a les classes mitjanes del món, perquè els països emergents, doncs ja saben el que han fet. Això són clients absolutament potencials pel nostre vi. En conseqüència, hem de ser molt optimistes. Però jo crec que els propers 10 anys seran de conquesta del món per part del vi de qualitat espanyol i de recuperació, i això és una obligació que tenim nosaltres, del consum de vi a Espanya. Perquè Espanya és un país vitícola, el vi és un aliment extraordinàriament begut amb moderació, extraordinàriament bo per la gent, i en conseqüència no té cap sentit que anem avall.
I com i qui recondueix aquesta situació, que vostè diu que si no ho fem la cosa irà pitjor?
Evidentment. Sí, els empresaris no són capaços...
Els empresaris, d'administració, qui?
Capaços, el primer, d'anar junts, també. D'anar junts i no tenir baralles ni dissensions.
Que n'hi ha.
Que n'hi ha. I, conseqüència, doncs, es dilueix tot l'esforç. Doncs, si els empresaris no anem junts, no farem bé. En conseqüència, hi ha un gran esforç que s'ha de fer en aquest sentit. Hi ha una esperança en aquest moment, que és la interprofessió del vi a Espanya, que és una novetat de l'últim any. Bé, si això és una eina per anar junts, doncs benvinguda.
Sí. Carles i Leandro, vinga.
Sí, tornem a la seva presidència de les càmeres d'Espanya, la Càmera de Comerç d'Espanya. Ja després de la llei que va diluir la quota obligatòria, ara el 2014 es va fer la constitució d'aquesta càmera que vostè presideix, i en aquests moments crec recordar que són 88 les càmeres que hi ha a Espanya.
A tota Espanya
i
38 fora.
I 38 fora, exactament. La primera pregunta seria: cal una concentració del sector o una cooperació o una mancomunitat de càmeres petites en aquest sentit?
Una fusió de càmeres?
Sí, i després la segona és: la internacionalització és importantíssima, no?, com a objectiu de les càmeres, però també de portes endins en el país. Crec que la formació professional dual és un dels banderins també camerals, no?
És així. És a dir, quins són els objectius de la cambra? El sistema cameral en conjunt, que és potentíssim. Per què? Perquè totes les empreses d'Espanya estan allà dintre. L'adscripció és obligatòria. Però això és una potència descomunal, perquè arribes a l'últim racó del país, no? Però aquesta diguem-ne situació, doncs, ve acompanyada pel el que en diuen el pagament voluntari. Abans les cambres rebien una porció d'uns determinats impostos i era un diner que arribava allà sense cap contrapartida. Llavors les cambres feien unes bé, unes altres malament. Ara saben, perquè el pagament és voluntari, que si no són útils, desapareixeran. I dintre d'això, llavors, venen tota una sèrie de moviments i de reflexions. Per exemple, jo vaig estar fa 15 dies a Galícia i allà hi ha tres cambres, Vigo, Pontevedra i Villagarcía de Arosa, em sembla que és, que ja estan en procés de fusió. Bueno, doncs si volen fusionar-se de manera voluntària perquè veuen que és el camí, nosaltres ho empararem tot el que podrem, això. Però és una decisió, evidentment, d'elles. Però que sàpiga tothom que si no és útil, no tindrà vida. I això a mi em sembla bé. És a dir, no pot ser que a un li arribin diners sense cap contrapartida. S'ha de ser útil.
Leandro.
Sí, m'ha cridat l'atenció la seva afirmació de que els empresaris, quan parlava del tema de que el vi estava agafant molta volada fora, però aquí a Espanya no tant, que els principals responsables eren els empresaris, els propis empresaris. Quina cosa esteu fent malament en aquest sentit?
No, ja ho he dit. Els empresaris poden pecar de moltes maneres. Primer, no tenir l'ambició necessària. Un ha de tenir una sana ambició. Segon, ha de tenir una visió, el qual té molta relació amb el seu talent, el qual vol dir la seva formació. I aquí lliguem amb universitat-empresa. Això s'ha d'apropar molt més, etc. No? S'ha millorat molt, però encara hi ha molta feina a fer. Jo puc parlar de nosaltres mateixos. Als anys 60, el sector meu, gent que pensés que es podia internacionalitzar el vi espanyol de qualitat, embotellat, amb marca, doncs no hi havia, es considerava impossible. El Cava, per exemple, zero. L'any 74, el mateix Consell Regulador no comença a discriminar les vendes interiors de les d'exportació, perquè no s'ho creien. El moment que a Calfreixenet estaven convençuts que el futur era aquest. Per tant, és com una superació d'impossible. Això vol dir ambició, visió, esforç. El que jo en dic el model de les tres T's, no? Que és talent, treball i tenacitat. Si un empresari juga amb això, a guanyar. Evidentment, jo afegiria una altra qüestió. Ja ho he dit, condicions d'èxit, no? Estabilitat política i social i, d'altra banda, cooperació público-privada i aliança de totes les institucions per anar juntes. Amb això, jo crec que aquest és el panorama, no?
Escolti, senyor Bonet, estem ja a la recta final del programa, estem avui en el dia de reflexió, però li plantejo una qüestió política de cara a demà diumenge, que és el dia de les eleccions autonòmiques en bona part d'Espanya, municipals aquí a Catalunya. Aviam, Podemos diuen que pot ser la clau de govern a Madrid, a València i d'altres llocs. Aquí a Catalunya, a Barcelona concretament, també diuen que la senyora Ada Colau i el seu partit podia ser la clau de govern a la ciutat de Barcelona. En una situació així, vostè què pensaria? I si ha de despenjar el telèfon diumenge a la nit, a qui primer trucaria per dir-li: aviam, Houston, tenim un problema. O no?
No. Jo crec que tots aquests partits que ha dit són legítims.
Sí, sí, tant, no, això
per tant, legítim, segur. La gent si les però vol votar, les votarà.
El que plantegen aquests partits pot posar en entredit
no,
moltes coses.
Llavors
no,
llavors vindrà el moment de governar i llavors en parlarem. Jo estic convençut de que parlant la gent s'entén i, en conseqüència, s'han de parlar de les coses, s'han de raonar, i jo crec molt en la racionalitat.
Vull dir que són, en fi, que parlant la senyora Colau pot entrar en raó i el senyor Iglesias també, no?
Sí, moltes de les coses que ens passen és perquè la gent no parla.
I això ho podem traslladar el 27 de setembre, si hi ha eleccions?
És el mateix, o sigui, parlant la gent s'entén. La paraula és bàsica, el pacte és fonamental. S'ha d'anar junts.
Però això no s'ha practicat en els darrers dos anys entre el govern de la Generalitat,
bueno,
i el govern de Madrid.
Algun dia es tindrà a practicar.
Qui haurà d'insistir més? Qui haurà d'insistir més?
No,
qui li dona més culpa, Madrid o Barcelona?
No, no ho sé, jo això no ho sé. Jo de política hi entenc poc. El que sí dic és que condició necessària de l'èxit que el tenim davant és l'estabilitat política i social. Cadascú té la seva responsabilitat.
aquests últims anys, vull dir, si tot ha anat tan bé com ha anat en aquest país, o s'ha reconduït tan bé, és gràcies a la internacionalització, les exportacions i tot. Vull dir, poder la signatura pendent és la demanda interna aquí, no? Vull dir, l'alegria consumista interior d'aquest país. S'estan fent bé les coses perquè hi hagi aquesta alegria interna per consumir o,
miri,
o no?
És evident que la demanda interna està creixent.
Està creixent, sí, està però, creixent. Però costa.
Costa, perquè les coses, jo ho he dit abans, va per fases.
Va per, i, és lent.
Però la veritat és que està creixent. I crec que això continuarà i anirà més. I entrem en un segle virtuós.
Vinga, Leandro, Joan Maria i...
Jo simplement...
Dos últims minuts, pràcticament,
em pregunto si la idea de que s'ha de parlar, de que junts anem millor, va ser una de les conclusions a la que vostè va arribar, perquè quan vostè va arribar a la presidència de Freixenet, si no recordo malament, en aquell moment havia oberta una guerra, la guerra del Cava, no?, entre les dues principals companyies del sector, i va ser una guerra llarga, plena de querelles, de demandes. No sé si aquesta filosofia és producte d'una de les lliçons que
no, no, és la meva filosofia. Jo totes les guerres són dolentes, totes, i encara que les guanyis. O sigui que allò va ser un despropòsit, es va superar, ara tot això està normalitzat i bé, i tant de bo que no hagués existit, ni guanyant, no? O sigui que és claríssim que s'ha d'anar junt per la vida, no? Si no, no guanyes.
Sí, clar, bé, un minutet,
cent,
eh?
100 anys més junts, no? Perquè,
no, però 100 anys, si és un minutet, més, ho compliquem molt.
Ens diu el tècnic del cap de setmana, el Cito, que tenim fórmula aquest cap de setmana i anem molt ajustat de temps, amb la qual cosa hem de posar el punt i final del programa, eh?
Bé, doncs, encantat de la vida.
S'ha acabat. Senyor Joel Lluís Bonet, moltíssimes gràcies, moltíssima sort.
Que reflexionem bé, no?
Reflexionem bé, és un dia important perquè el dia de demà és el dia de votacions, alcaldes de tot Catalunya, doncs...
Jo crec que la gent ja ho té tot reflexionat.
Ja ho té reflexionat, doncs, bueno, escolta, enhorabona a tothom. Senyor Bonet, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, sí, i molts èxits a la Fira, a la Cambra de Comerç d'Espanya i al Foro de Marques Renombrades i alguna cosa més, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies també a Leandro Lamor, Joan Carles Valero, Joan Maria Claveguera, Manel Manchón. Tornem dissabte que ve, com sempre, converses, cadena Cope Catalunya, des del restaurant Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.